En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenos días, aquí empezamos el Mirai de las Iglesias, ese tiempo de radio para descubrir el Evangelio en la actualidad de la Iglesia aquí en Mallorca. A día de hoy es viernes 9 de mayo de 2025. Nuestra diócesis recibe con alegría, con emoción, el don del nuevo Papa León XIV. Habrá tiempo para que el nuevo Papa explique por qué ha elegido este nombre. De momento sabemos que el primer Papa León fue muy importante en la unidad de la Iglesia en el siglo V, cuando las diferentes escuelas y patriarcados discutían sobre la persona de Cristo y sus naturalezas en el Concilio de Calcedonia. Ese concilio sigue siendo hoy nuestra referencia en cristiología, y los escritos del Papa León fueron claves. Además, el Papa León siguió la línea de San Agustín, que era poco mayor que él, para rebatir las herejías de aquel momento. También, como recordó ayer nuestro obispo, Monseñor Sebastián Teltebuy, el anterior Papa León, el Papa León XIII, sentó las bases de la doctrina social de la Iglesia con la Rerum Novarum en el año 1891. León XIV es el primer papa religioso agustino de la historia. Aunque ha habido otros papas cercanos a los agustinos, no ha habido ningún religioso agustino, es el primero de la historia. Por tanto, en breve conectaremos con Fray Jesús Miguel Benítez, que es agustino y rector de la Iglesia del Socorro de Palma, para comentar con él este hecho histórico que vivimos en la tarde de ayer. También en el programa de hoy, en el Mirai, hablamos de la asignatura de religión. En estas fechas se produce la matrícula para el curso 2025-2026 y está con nosotros la delegada de Ensenyament del Bisbat de Mallorca, Chisca Llabrés. Chisca, buenas tardes.
Buenas tardes.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
A l'escola pública, els pares trien si volen que els seus fills cursin religió o una altra assignatura. Què elegeixen en el cas de dir vull que el meu fill faci l'assignatura de religió?
Pues és molt important el que has dit, que trien. És una assignatura d'obligat ofertori, o sigui, s'ha d'oferir sí o sí. I després els pares poden triar l'assignatura si volen religió catòlica o si volen atenció educativa. Quan els pares trien religió catòlica, saben que el que fem en els nins és transmetre els valors cristians. I són uns valors que ens ajuden a la convivència com a persones humanes i ens ajuden a créixer. I no només això, també s'aprendre sobre els nostres costums i la nostra història. No, no se pot entendre la història d'Europa sense conèixer la història de la religió, sobretot la religió cristiana, que afecta en l'àmbit de solidaritat, de justícia, d'art, de tradicions, de moltes coses que estan en el nostre voltant i que no podem entendre sense una classe de religió. I els pares ho trien voluntàriament i saben el que els nins aprenen a les nostres classes. Per altra part, l'assignatura d'atenció educativa és una assignatura buida de continguts. Això no hauria d'existir.
L'alternativa.
Sí, l'alternativa religió catòlica és atenció educativa. O sigui, és una estoneta perquè els nins puguin fer deures, o juguen a escars, o juguen a cartes, o no fan res. O sigui, no hauria d'haver cap assignatura que estigués buida de continguts, perquè això tampoc no fa bé a l'assignatura de religió, perquè hi ha nins que ho trien per no fer res. I també succeeix casos al contrari, de nins que la trien, no fan res, s'avorreixen i volen tornar a l'assignatura de religió.
Hi ha molt de motius, heu fet un cartell les tres diòcesis de Balears, molt de motius per cursar l'assignatura de religió.
Pues sí, els tres bisbats mos han juntat a Mallorca, Menorca i Eivissa Formentera per fer una campanya de promoció de l'assignatura de religió. Molt ho ha fet en Pep Miquel Garau i aquest és el títol, la classe de rally importa. I és que és important. Per què? Pues perquè ens ajuda a entendre la nostra cultura. A més, també ens ajuda a conèixer Jesús i a conèixer-nos a nosaltres mateixos. I, a més, ens ajuda a discernir, a aprendre a pensar, a prendre decisions, a trobar-nos en nosaltres mateixos, a valorar la vida, a cuidar dels altres i estimar la natura. I, a més, també ens ensenya a conèixer altres religions, perquè el papa Francesc una vegada va dir una frase que deia que respecte ve des del coneixement. Si nosaltres coneixem les religions que tenim al voltant, en un món tan globalitzat, això també ens ajuda a respectar i entendre. I això és una cosa important del currículum de religió, que també consta que han d'ensenyar als nostres alumnes com viuen i en què creuen els altres.
És obligatori a l'escola pública a Balears oferir l'assignatura de religió tant a infantil com a primari com a secundari.
I també a batxillerat.
I a batxillerat.
No només a Balears, a tota Espanya, perquè hi ha es concordat en la Santa Seu que obliga a que l'Estat tingui que oferir aquesta assignatura. Els pares ho trien voluntàriament, però l'Estat ho ha d'oferir.
Mhm. Mm. A partir de secundari s'estudien també altres religions del món.
Sí, inclús a 5 i a 6 ja se fan introduccions de judaïsme, d'islam i de cristianisme. Per què? Perquè han d'entendre també el que creuen els altres i amb el que creuen, i entendre també les festes. Això és molt important.
La nova llei d'educació no ha ajudat en aquest sentit?
Gens. Gens. No ha ajudat gens. Han de pensar que aquesta assignatura no se pot retirar perquè hi ha uns acords en la Santa Seu, i la manera de no poder-la llevar és intentar minimitzar-la en el màxim. I minimitzar-la en el màxim és posar-li d'alternativa una assignatura buida de continguts. A més, antes era avaluable l'assignatura de religió i computable. Ara només és avaluable. Se nota per a gent el butlletí, però no computa per fer la mitjana en les altres assignatures. I això també és un agravi comparatiu en les altres assignatures.
Uh-huh. A l'escola pública, menys d'un 40% dels alumnes escolleixen religió.
Sí, menys d'un 40% escolleixen religió. Antes era més alt el percentatge, ara està 30 i pico, 40, debut en això, que l'assignatura alternativa no mos ha fet bé.
Uh-huh. Ho hem vist ara en la mort del papa Francesc i l'elecció del següent. L'Iglésia Catòlica és un referent indiscutible en el món, i ja no només per conèixer el passat, sinó el present, és fonamental entendre, no?
És que per entendre has de conèixer, i si no t'ho ensenyen no ho coneixes. Això és importantíssim.
Pues des d'aquí recordar, ara que és el període de matriculació, no?, en el curs que ve, a les famílies,
que tinguin aquest compromís, perquè és que moltes famílies diuen nosaltres som cristians, hem batiat els nins, han combregat, però i és hora de triar l'assignatura de religió. Per què, si ets cristià, no tries l'assignatura de religió pel teu fill? I que tinguin un coneixement i una formació cristiana. I també voldria dir una cosa, nosaltres a les aules hem tingut alumnes que no són cristians. Jo he tingut alumnes musulmans, hindús, sikhs, i la veritat és que està molt enriquidor. Unes classes amb un respecte, amb un coneixement mutu, que això enriqueix també, i això és important.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Xisca Llebrés, delegada d'Ensenyament del Bisbat de Mallorca, que t'han tingut per primera vegada en el programa.
Sí, gràcies a vosaltres.
No? Fa un parell d'anys que estàs com a delegada, i moltíssimes gràcies per recordar-nos aquesta importància clau de l'assignatura de religió. Se va fer un vídeo a la Conferència Episcopal molt bo.
Sí, és un vídeo que s'ha distribuït a xarxes, que és molt bo i molt, molt atractiu, d'un pares que estan prenent una cervesa i diuen per què han d'apuntar els fills o no han d'apuntar els fills a religió, i un diu, pues mira, la cervesa va ser inventada per un frares. Això no ho hagués sabut si no m'haguessin dit a la classe de religió, no? I és molt interessant. La nostra campanya que han fet els tres bisbats va també acompanyant aquesta campanya de la Conferència Episcopal.
Xisca Llebrés, delegada d'Ensenyament del Bisbat de Mallorca. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
que me voy pa'l campo.
Los ofertones de fin de semana de Al Campo. Tomate pera categoría primera, origen España, el kilo a 1,45 euros. Entrecote vaca, el kilo a 17,95 euros. Tu compra más cómoda y con los mejores precios en Al Campo.
En Hipermueble nos hemos vuelto locos. Grandes descuentos en sofás y colchones, mobiliario en stock de entrega inmediata, con transporte y montaje gratis. Renueva tu casa sin esperar ni pagar más.
Hipermueble, tú sí que sabes comprar.
Solo en Palma y Manacor.
El mejor mueble, al mejor precio, en Hipermueble.
Vols anar a Son Moix i gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bici Palma i l'MT t'ofereixen opcions de transport per estalviar temps i doblers. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
Clínica Dr. Estanislao Planas, centro de excelencia en Full Arc, permite recuperar sus dientes en el mismo día gracias a sus avanzadas técnicas en implantología. El Dr. Estanislao Planas, pionero y referente en Baleares, sigue devolviendo sonrisas. Nos encontrará en clínicaestanislaoplanas.com o en el 871-032-774.
Aprovecha los Shopping Days de Muebles La Fábrica. Ven esta semana a Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% en todo el mobiliario. ¡Sin sorpresas! Además, el transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha los Shopping Days de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21%. Solo en Muebles La Fábrica de Palma y Manacor.
En Hipercentro, hasta el 15 de mayo, te ofrecemos las mejores ofertas en alimentación, como salmón fresco, 9,75 euros kilo, aguacate Flow Pack, 4 piezas, 500 gramos, 1,95 euros. Hipercentro, Supermercats de Balears.
Vuelven los Special Days de Ortodoncia Invisible en Quirón Salud Dental. Ahora mejorar tu sonrisa sin que se note es más fácil que nunca. Si reservas tu cita para los días 12 y 14 de mayo, empieza el tratamiento con la mejor opción de Ortodoncia Invisible el mismo día y obtendrás un 25% de descuento. Pide tu cita en la web de Quirón Salud Dental.
Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga.
Hay 42 minutos, estamos en directo en el Mirall de l'Església, hablándote ahora de que el próximo miércoles 14 de mayo se presenta el libro Místiques Mallorquines. Está con nosotros su autora, que es Rosa Planas Ferrer. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Aquí en el Mirall. Aquest pròxim dimecres, dia 14 de maig, presentareu a la Biblioteca de Cort aquest llibre Místiques Mallorquines. Què hi poden trobar? Què conta el llibre?
Bé, aquest llibre té una voluntat divulgativa de donar a conèixer tota una sèrie de dones que varen tenir unes experiències religioses que poden considerar místiques i que són totes mallorquines, i demostrar que a Mallorca, a part de Santa Catalina Tomàs, n'hi ha hagut d'altres que, per exemple, com Soraina Maria del Santíssim Sagrament, que també és una monja dominica de Vall de Mosa, varen tenir unes experiències, com dic, importants, i a més, el cas de Soraina Maria les va escriure perquè va fer un interessant comentari en el llibre de Miqui Amat, que és una, per jo, una de les obres més importants dintre de la religiositat de la seva època.
Uh-huh. No és un llibre que hagi d'assustar ningú, en el se llegeix molt bé, no?
Sí, és un llibre breu, perquè així m'ho varen demanar els directors de la col·lecció, clar i amè. O sigui, té les tres característiques, que no és avorrit, que se llegeix aviat i que dona tota la informació necessària per entendre aquest fenomen.
Per despertar les ganes de llegir-ho, quina d'aquestes històries mos pots adelantar un poc?
Bé, aquí hi ha moltes curiositats. No és un llibre de curiositat, perquè tampoc no se tractava d'això. El llibre comença explicant l'experiència d'Hòstia, de Sant Agustí, precisament, i la seva mare, Santa Mònica, que és, la meva manera d'entendre, l'únic cas que jo conec sobre un èstasi compartit. O sigui, estava Sant Agustí i sa mare observant per una finestra mentre esperaven fer un viatge i varen tenir com una espècie d'il·luminació en aquell moment, mare i fill, en què varen veure, diríem, com seria el món a venir, el món que no coneixem, i com un èstasi. I això ho conta Sant Agustí a les Confessions. I vaig pensar que és una bona manera de començar, perquè també és important dir-ho, Sant Agustí no seria Sant Agustí sense Santa Mònica. Perquè si no hagués estat per sa mare, que el va en tot moment acompanyar quan va tenir les seves crisis, quan estava dintre del món del gnosticisme i estava perdut, quan també estava fent classes. En fi, Sant Agustí era una gran intel·ligència i va tenir moltes de dificultats fins a arribar en el cristianisme i en el catolicisme. Per tant, Santa Mònica és una figura fonamental. A partir d'aquí, jo vaig contant totes les religioses mallorquines que m'han dit, i com has pogut ficar amb Madre Alberta de vora Santa Catalina Tomàs? Molt bé, és molt explicable, perquè un místic no és una persona que estigui tot el dia embambada, no és aquesta la qüestió. El misticisme és una experiència molt profunda, molt íntima, però també que reverteix a la col·lectivitat, reverteix a la comunitat. Aquestes místiques que jo vaig explicant són persones que han tingut una vida activa, que han tingut una vida que ha influït a dintre de les seves comunitats. I això n'hi ha que són fundadores, com és Sor Francina Ina Siré, o com és
Madre Alberta,
i n'hi ha que són purament contemplatives, com la Margarida Cativa de Costitx, que va ser una dona que va estar malalta pràcticament tota la seva vida i que va tenir un misticisme que, tot i que era perceptible per la gent que l'acompanyava, no va, diríem, desenvolupar una feina o una activitat més enllà d'aquesta experiència. Però això li va valer que quan va morir va ser reconeguda per tota Mallorca, que l'anaren fins i tot de tots els punts de Mallorca a venerar aquesta persona per la seva gran espiritualitat.
Uh-huh. Una altra figura de llibre i coneguda a Mallorca és la reina Sança de Nàpols.
Bé, la reina Sança també és un cas de personalitat que va influir, com hem comentat abans, que avui en dia si hi ha franciscans a Terra Santa que estan allà al peu del canó, és perquè la fundació és de la reina Sança de Mallorca. Ella, a través de la seva feina, va construir convents, va defensar en els franciscans quan eren atacats per determinats sectors, va dur una vida contemplativa en la mesura que ella va poder, i és una figura rellevant dintre de la història en tots els aspectes, tant a la història de Mallorca com també a la història espiritual de Mallorca, que no hem d'oblidar que Mallorca, a part de tenir una història tradicional, té una història espiritual que no l'haurien d'oblidar mai i que aquestes dones representen molt bé.
La història de l'Iglesi té moltes santes i grans místiques, com és el cas d'aquestes mallorquines que recoixes en el llibre, però en l'actualitat estan veient que la dona li correspon una major responsabilitat en els governs de l'Iglesi catòlica, no?
Sí, això és una gran cosa que va iniciar o va continuar, perquè també n'hi havia hagut altres papes, el papa Francesc. El papa Francesc, que és una figura que jo crec que mos costarà molt d'oblidar, perquè era tan simpàtic, era tan boludo, com ell mateix, era una persona que no tenia, diríem, no podria tenir enemics, no podria tenir enemics. I és que va tenir després, una vegada mort, van anar tots allà a fer la cortesia d'acompanyar el funeral. Com dic, el papa Francesc va ser amb això molt clar. Va voler que les dones ocupassin llocs de responsabilitat. Llocs de responsabilitat, que vol dir? Llocs on se prenen decisions. Llocs on la dona també pot expressar un magisteri, perquè a la dona se li ha negat el magisteri. Això que vol dir? Que no ha pogut predicar mai. Hi ha hagut contadíssimes excepcions, però la dona no ha pogut estar damunt d'una trona predicant perquè no se la considerava capacitada per fer-ho. Això crec que en el segle XXI s'hauria de canviar ja d'una manera definitiva. Jo no dic que ara se posin a fer dones capellanes, no. Sé que això és un procés. Ara, el magisteri no se li hauria de negar. Sobretot vist que hi ha tanta de falta de vocacions, que hi ha tanta falta de personal, per dir-ho d'alguna manera, a dintre de l'Iglésia. L'Iglésia ha d'obrir-se si vol continuar, si no, està molt amenaçada.
Tu en aquesta feina d'aquest llibre, ho xerràvem antes a micròfono cerrado, veus casos de dones místiques que l'Iglésia els ha fet callar moltes vegades.
Sí, sí, quasi totes no han pogut, diríem, acabar de desenvolupar la seva espiritualitat ni la seva religiositat. I això que totes eren humils, totes eren obedients, perquè se'ls exigia una obediència, i elles eren obedients. No n'hi ha cap de les que jo he portat aquí que fos desobedient, tot el contrari, humilitat extremada. Però, clar, per exemple, el cas d'Anna Clara Andreu, és el més clar. Clara Andreu, se li va demanar, el bisbe li va demanar un informe sobre l'Iglésia de Mallorca. Ella, obeint en el bisbe, ho va fer. I una vegada que aquest informe va passar de les mans del bisbe en els que no eren el bisbe, sinó que formaven part de diríem, de l'estructura eclesial de l'època, Sor Clara Andreu va ser durament castigada. Se li va prohibir parlar, se li va prohibir escriure i se li va prohibir fins i tot en una època la comunió. Va viure ja un any més de vida a partir d'aquesta terrible decisió i va morir amb fama de santedat, perquè tothom que la coneixia i tota la comunitat de monges que estaven amb ella varen comprovar la monstruosa injustícia que se li va fer.
Encara que el seu procés està obert, encara.
Sí, encara no? Està obert, sí, sí. N'hi ha algunes de les que jo parlo aquí, que, com també Sor Francinaina, que estan encara a Roma, esperant que arribin a ser beates, canonitzades i si pot ser santes.
Amb aquesta feina, en sé que m'imagino que has conegut dones que no coneixies, no?, de la història de l'Iglésia de Mallorca. En quina t'ha sorprès, quina t'ha agradat més, t'ha cridat més atenció?
Bé, jo he de confessar que la meva predilecta serà Aina Maria del Santíssim Sacrament, però també he de dir que he fet la tesi doctoral sobre la seva obra, i l'he estudiada, i l'estudi, i l'he llegida, i la continuaré llegint, perquè la lectura de la seva obra és una, això que diu, una autoajuda. Si vols trobar autoajuda, allà la trobes, perquè, a part de moltíssimes altres coses, perquè té una profunditat psicològica i una capacitat d'expressar poèticament idees que la fan, primer, una gran escritora. Una gran escritora i, segon, una gran psicòloga i una gran persona que te sap arribar, i això que ella escriu en el segle XVII, i jo estic en el segle XXI, però encara així arriba.
Va ser religiosa en el segle XVII a Mallorca.
Sí, va ser monja dominica. Va tenir una vida complicadíssima perquè no la volien les monges, no la volien, no sabem per què, o no se sap exactament el tema, però va estar 14 anys esperant que la volguessin de dominica. Li oferien altres opcions, altres convents, però ella tenia molt clar que volia ser dominica. I fins que no la van voler, ella va mantenir-se en volerosa. Una vegada va entrar, va començar a estar malalta. I va viure 7 anys tancada, aïllada, perquè tenia una malaltia que pensaven que era infecciosa, tenia llagues i això, i la van tenir
recluïda,
que li donaven el menjar, però imagineu-vos la gran persona que devia ser, que una vegada que va sortir i va continuar, a poc les monges anaren canviant i la van nomenar mestre de novícies. Mireu vosaltres el canvi de la comunitat. I com a mestre de novícies no només ensenyava les novícies, sinó que també ensenyava a les monges que ja no ho eren, perquè tenia, jo crec que també una dona, una gran intel·ligència, una gran capacitat de comunicar i també una mística, perquè aquesta sí que tenia èstasis i estava, i estava a vegades en moments de contemplació que duraven un temps que no és normal, no? Però bé, tot això s'explica de manera, com dit, sintetitzada en aquest llibre.
Molt sintetitzada.
Sí, perquè cada monja de ser, o cada religiosa mereix per ella sola un llibre. Un llibre i en algun casos qualque cosa més que un llibre, estudis. Que això jo també m'agradaria, que aquest llibre animés a les persones que estiguin interessades en aquests temes i també en el valor de la dona dintre de la història de la religió, que s'animassin i continuassin, perquè això és una, com és una pedreta, se pot fer una muntanya. Per tant, tenim a tothom que tingui interessos a investigar, a continuar amb estudis d'aquesta mena.
Molt bé, pues, quedant convidats, idò, dimecres que ve, dia 14 de maig, a les 7 de sora baixa, no?, a la Biblioteca de Cort, a Palma, per la presentació d'aquest llibre, Místiques Mallorquines. Rosa Planes Ferrer, la seva autora, moltíssimes gràcies per presentar-nos el llibre avui aquí.
Gràcies a vosaltres.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra Deportivo Rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Celebra el Día de Europa en Calviá. Mercado, atracciones infantiles, talleres y música en vivo. El Día Más Internacional se vive el sábado 10 de mayo en el Paseo del Mar de Palmanova. 12 horas de actividades desde las 10 de la mañana a las 10 de la noche. Día de Europa en Palmanova. Organiza Ayuntamiento de Calviá.
Si el mar es tu pasión, Alcudiamar es el destino donde lo tienes todo. Un puerto moderno, un alojamiento exclusivo para navegantes con todas las comodidades para desconectar y disfrutar. Actividades náuticas y una oferta gastronómica y de ocio de primer nivel a orillas de la playa. Alcudiamar, el primer resort náutico de Mallorca, lo tiene todo.
Pues nos vamos a despedir como hemos comenzado, dando las gracias a Dios, nuestra diócesis alegre, agradecida, con la elección de un nuevo Papa en la tarde de ayer, 8 de mayo de 2025, un momento histórico en el que el cónclave en cuarta votación eligió al nuevo Papa León XIV, estadounidense, con doble nacionalidad, también peruana, con padre de ascendencia francesa e italiana, madre de ascendencia española. Un papa que de nuevo sorprendió, de nuevo se cumplió aquello de quien entra papa en un cónclave sale cardenal, y así fue, porque algunos se habían fijado en él, pero pocos. Fue la sorpresa de todos en aquel momento cuando a las 6:09 de la tarde salió fumata blanca de la Capilla Sixtina y podemos escuchar las primeras palabras del nuevo papa que Dios nos ha regalado. Un papa que se presentó deseándonos la paz, como hizo Cristo resucitado por la primera vez que se apareció a los discípulos, paz a vosotros. Y un papa que nos habló de sinodalidad, que nos habló de comunión, que nos habló de acordarnos de las personas que más sufren. un papa religioso, agustino, el primer agustino de la historia, y un papa misionero que bien conoce Perú. La diócesis de la que fue obispo, a ella se refirió con unas palabras en castellano que nos emocionaron también a todos los que hablamos esta lengua. El papa León XIV, de 69 años, Dios quiera que lo tengamos muchos años, al frente de la Iglesia Católica y podamos sentirnos pues protegidos, llevados, como lo hace Dios, ¿no? Dijo, estamos todos en las manos de Dios, pues que nos sintamos en las manos de Dios también a través de él, de este nuevo obispo de Roma. Así terminamos hoy el Mirai con oraciones por este pontificado y, como digo, con una diócesis agradecida. Nos escuchamos el próximo viernes, nos despedimos como siempre recordando, el reino de Dios crece entre nosotros, nos desborda de alegría y nos lleva a dar gracias con toda nuestra vida. Con toda nuestra vida. Te dejo ahora con Mediodía Cope. Gracias.
Son las 2 en Roma, es la 1 en Canarias.